Mira, la xarxa de vigilància epidemiològica de Catalunya, que ha analitzat els casos de tots els positius diagnosticats a Catalunya durant el mes de desembre, exceptuant els de Barcelona ciutat, que encara no han pogut fer-ho, però tota la resta sí, del mes de desembre, diu que els resultats són contundents. El 70% de persones que han donat positiu s'han contagiat dins de casa, on és més habitual, evidentment, anar sense mascareta i on ara, doncs ara a l'hivern, no es ventila tant. La majoria de contagis solen ser perquè algun dels membres del nucli de convivència ha agafat el virus en un altre entorn. El que diem sempre, escolta, un, jo passo de tot, però si em contagio, sóc asimptomàtic, contagio tots els de casa. I aquesta és la transmissió comunitària i aquesta és la que ens està fent tan i tan mal. Sóc el Ricard Álvarez i aquestes i altres notícies te les ampliem tot seguit aquí, a COPE Lleida.
Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Estàs informat.
Com estàs? Estem a les portes d'un nou cap de setmana, divendres 15 de gener del 2021, hores d'ara amb 3 graus i mig a la ciutat de Lleida, i on aquest matí teníem boira plana, però a poc a poc ha anat pujant, ara hi ha una boira alta, però que sembla que en qualsevol moment pot començar a trencar-se. Buscarem tot seguit aquesta previsió meteorològica amb l'Armando Álvarez, també farem una repassada a l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Escoltarem el Melo Malo amb l'Andrés Rodríguez, el redactor en cap del diari La Mañana. I avui coneixerem i parlarem amb la Montse Casanovas. És la nova... Vaja, la nova. Porta any i mig ja, però clar, amb la pandèmia per aquí al mig tens aquell parèntesi, però porta any i mig ja al capdavant de l'Institut de Llengües de la Universitat de Lleida. Amb ella parlarem de si la pandèmia ha trastocat una mica la manera en la que la gent aprenem idiomes i de si hi ha més afluència o menys. Ells, ja t'avanço, tenen en marxa una eina en la que pots aprendre anglès, francès, català, castellà, rus, japonès, xinès, en fi, que n'hi ha de molt exòtics, però tenen una eina en la que ho pots fer de manera totalment a casa, virtual, que es diu, amb els teus horaris, evidentment t'hi has de dedicar, però és còmode, ho pots fer tot així, Parlarem amb ella, amb la Montse. Amb tot això ens plantarem a la una. A partir de la una parlem de cinema amb la Laura González, el divendres de cine, i a partir de 2:15, l'Espai Groc, on acabem de repassar totes les activitats culturals i d'espectacles de cara al cap de setmana i a la propera setmana. Però ara marxem cap a l'Observatori Meteorològic de Lleida. Allí tenim l'Armando Álvarez. Armando, què tal? Bon dia.
Bon dia i bona hora.
3 graus i mitja hores d'ara a la ciutat de Lleida. Sí. La boira sembla que s'acabarà trencant.
Sí, està marxant. Mira, farà mitja hora, hi havia un contrast molt gran de temperatures entre l'extrem sud del Segrià, al Matret Maials. Maials tenia 7 graus de temperatura, 0 graus. Uh-huh. Estava claríssim on estava la boira i on comença a marxar la boira, que marxa de sud a nord. És a dir, el petit vent mestral del Cierzo, de la Vall de l'Ebre, va portant-se la boira, però de sud cap a nord. I pot ser al nord de la Plana, la zona Noguera, Mig Segre, bona part de l'Urgell, nord del Pla d'Urgell, la Segarra, pues, continuen amb boira alta, boira baixa. I les temperatures ja no són tan baixes. A Lleida avui ens hem quedat a menys 0,2, pràcticament 0 graus, sí. I la tendència és a anar pujant les temperatures, i sembla que seria diumenge quan notarien un ascens de les temperatures. Si fos cert, la previsió me sembla massa exagerada. Lleida ciutat podria arribar a 15 graus el diumenge. Sí. Això ja és un luxe en les dates en què estem. Però de moment, avui i demà, doncs ens quedarien al voltant dels 10 graus. Encara demà pot baixar la temperatura a les mínimes força. Bé. El balanç de la primera quinzena...
Aquesta.
Aquest balanç que te ho
dono... Ha de sortir baixíssim,
Ha sortit molt baixa. La primera quinzena de gener d'enguany 2021, pues seria en aquest moment, està empatada tècnicament en 2005, però seria la quarta. La quarta més, en temperatura mitjana més baixa, des de 1941. Només tenim per davant la primera quinzena de gener de l'any 44, de l'any 71 i de l'any 85.
Déu-n'hi-do.
Te recorda que el 71 i el 85 va haver dues onades de fred,
sí.
molt fortes. Estic parlant de dies de 14 sota zero.
Déu-n'hi-do.
I la de l'any 44 i la del 2005 van ser emboirades completament, en la qual la temperatura no remunta.
Però escolta, per curiositat, quina mitjana ha sortit aquests primers 15 dies?
1,6, depèn de la màxima d'avui. 1,6 és la mitjana de màximes i de mínimes dels primers 15 dies.
Sí, 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 sí.
Força baixa, tot i que la del 85 i 71 estem parlant de mitjanes del 85 de menys 3,4.
Déu-n'hi-do, també.
Són molt fortes, va fer molt fred perquè eren onades de fred. No és freqüent. No és freqüent.
Bueno, Armando, sí, Armando, a veure, així, a mig termini, a veure.
És tranquil·litat, sí que n'hi ha unes petites nevades a la Vall d'Aran avui i pot ser demà a la Serra Nord, coses petites, no molt importants, i un ambient que seran boires matinals que s'aniran marxant, però no a tota la plana de Lleida, claro, la meitat nord de la plana quedaria més emboirada amb més hores i la meitat sud amb sol. Diumenge podien tenir més sol, unes temperatures, i hi ha una petita, bueno, sorpresa, com si el temps volgués, el que diré no és veritat, uh-huh, però faig la broma, de dir política de compensació. És a dir, el Centre Europeu a mitjà termini fa unes previsions dimarts i divendres per diverses setmanes vista, uh-huh, i la segona quinzena de gener, però és més segura de cara a la propera setmana, n'hi hauria un ascens, una pujada de les temperatures general a tota la península ibèrica i en temporals d'Atlàntics, que deixarien gairebé tota la pluja a la façana atlàntica de la península ibèrica, Portugal i Galícia, en la qual els vents de l'oest i sud-oest atemperen, fan pujar les temperatures que siguin més suaus, en la qual, pues, evidentment, podrien tenir ja una certa tranquil·litat en quant a que l'ascens de temperatures desglaçaria els camps,
sí, sí,
i les,
sí,
ciutats,
sí, sí,
que estan molt glaçades, sobretot de l'interior de la península, bueno, ibèrica.
Doncs escolta, a partir de dilluns i ho acabem de veure tot plegat. Armando Álvarez.
Anem cap a una certa tranquil·litat, bueno, i ascens de temperatures, sobretot, que notarem a partir de diumenge.
Molt bé. Bon cap de setmana, Armando.
Bon cap de setmana a tothom i molta salut.
Clar que sí. Hem deixat a l'Armando Álvarez i ara busquem l'actualitat informativa de les comarques de Lleida.
Cope Lleida. Estàs informat.
Mira, per no començar amb la pandèmia, com sempre, però bueno, un altre tema d'aquells que ara quan te l'expliqui diràs, bueno, és igual, sortir d'un per acabar l'altre. Almenys aquest que t'explicaré ara no té conseqüències sanitàries ni per la salut. Però és l'altre gran tema que arrosseguem anys i anys, el tema de l'art de la franja. I és que ahir el Suprem va donar la raó a l'Aragó i va declarar nul·la la venda de les 96 obres d'art de Sixena al MNAC i al Museu de Lleida. Considera invàlids els contractes de compra-venda perquè la titular dels béns va ser diferent de la que els va vendre. En fi, al final són aquestes consideracions tècniques, però bueno, ha costat com a 10 anys als tribunals. El govern de Catalunya veu en la sentència de Sixena un greu precedent per al món de l'art i avisa d'una allau de reclamacions. El Departament de Cultura decidirà accions a emprendre després de l'anàlisi jurídica. Per la seva part, Aragó celebra la decisió del Suprem i espera que el litigi de les pintures murals segueixi el mateix recorregut. L'executiu aragonès considera que se'ls atribueix de manera definitiva la propietat de les obres de Sixena. A veure què en fem, hores d'ara, perquè aquesta és l'altra. Si ens esbarallem per això, ho convertim en una, permeteu-me l'expressió, en una guerra política, per entendre'ns, on intentem posicionar en bàndols a la gent. La gent, també permeteu-me l'expressió, som rucs i ens hi posem, amb un bàndol o a l'altre, ens signifiquem i ja tenim muntat el xou, perquè al final tot això ha sigut un xou. El PDeCAT parla de Sixena. Diu que el Suprem ha fallat contra els interessos i la història de Catalunya. La exdirectora del Museu de Lleida, Montse Macià, diu que ara caldrà esperar el recurs al Tribunal Constitucional. Miquel Pueyo diu que la decisió del Suprem és una nova mostra de la judicialització de la cultura i de la vergonya del 155. L'alcalde reitera la defensa de la unitat de la col·lecció del Museu de Lleida després de la sentència aquesta que hem explicat ara de Sixena. Talarn diu que la sentència de Sixena obre una caixa de Pandora, emparant-se en la seva idea d'unitat patriòtica. El president de la Diputació afirma que van aprofitar el 155 per trencar la unitat de col·lecció del Museu de Lleida. En fi, ja ho veieu. és d'aquells temes que ja, jo crec que la majoria de la població ja tant se li dona on estan les obres o no, no és així, eh? Ho tinc clar que no és així, però arriba un punt, i més ja en pandèmia, que dius, bueno, escolti, a mi ja m'és igual on estiguin les obres, acabem aquest tema, si se n'han de quedar unes aquí que es quedin, si n'han de marxar unes allà que se'n vaiguin, que ho facin amb totes les garanties de conservació, que s'exposin, que el poble les pugui veure, i ja està. Però bueno, aquí estem, eh? Seguint amb aquest tema. En fi, per cert, encara les últimes cuetades de la Filomena, la denominació d'origen protegida de les Garrigues, diu que les Garrigues perdrà entre un 15 i un 20% de la collita d'enguany i preveu afectació en les tres properes temporades. L'acumulació de neu ha trencat rames en moltes oliveres i s'hi suma també les baixes temperatures. En fi, obrim el nostre apartat de coronavirus, de Covid-19. Ho fem amb una primera notícia econòmica. La Generalitat augmenta 3.750 euros les ajudes per als comerços per la pròrroga de les restriccions. Les bases es publicaran els propers dies i just després s'obrirà la convocatòria. Espero que vagi millor que les darreres. Però les dades sanitàries mèdiques ens diuen... Bueno, ens diuen... Ens fan veure moltes coses. Mira, per començar, l'Hospital Arnau de Vilanova constata que hi ha hagut famílies senceres que s'han contagiat de la Covid-19 aquest Nadal. I això vindria amb el que t'explicava al principi d'aquest primer estudi, en el que constata que el 70% de positius d'aquest desembre, en qual incloem les dates de Nadal, han estat a les llars, a les cases, entre les famílies. La temuda transmissió comunitària, la de qualsevol persona que no para compte fora de casa i es contagia i després contagia els de casa, perquè evidentment a casa no anem amb mascareta ni mantenim les distàncies i potser segurament no ventilem tant com hauríem. Això és el que ja han notat també l'Arnau, famílies senceres, que s'han contagiat aquest mes de desembre. El responsable d'aquesta unitat destaca que el volum de pacients ja és igual al que el que vam tenir al pic d'octubre, que ja no ens en recordem, i preveu que d'aquí a 15 dies hi haurà pressió a les UCIs i la mitjana d'edat dels ingressants diu que és de 68 anys. De moment, el nombre de persones ingressades ha tornat a pujar a la regió sanitària de Lleida i estem ja al 196. També han pujat els ingressos a les UCIs, que són a 18, 3 més que ahir i 5 més que dimecres. Els indicadors també segueixen a l'alça. A hores d'ara tenim 183 nous positius a la regió sanitària de Lleida. Al Pla de Lleida, el risc de rebrot ha pujat a 598 i la velocitat de reproducció de la malaltia està al 1,30. Pel que fa a l'Alt Pirineu i Aran, el risc de rebrot està als 620 punts i la velocitat de reproducció de la malaltia baixa als 0,86. A les dues comarques que estem fent seguiment, perquè tenen unes dades inusualment altes, hores d'ara la Vall d'Aran segueixen amb un risc de rebrot altíssim, 2.215 punts, i la velocitat de reproducció de la malaltia baixa fins als 2,65. A les Garrigues, també el risc de rebrot és altíssim, 2.464 punts, i la velocitat de reproducció de la malaltia segueixen molt alta, 3,10. I a nivell de Catalunya, les xifres són altes, 742 el risc de rebrot i la velocitat de reproducció de la malaltia està al 1,35. Són xifres altes, les que tenim hores d'ara i les que ens acompanyaran aquests propers dies. Vinga, que marxem cap a buscar propostes de cara al cap de setmana.
COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs apa, que ja saps que els divendres amb el Rolling Stones el que fem és donar la benvinguda al redactor en cap del diari La Mañana, l'Andrés Rodríguez. Andrés, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenas, Ullea.
¿Cómo estás? Tenemos otro fin de semana ya aquí preparado, ¿eh?
Sí, otro fin de semana de castigo.
Bueno, ya, sí, además ahora lo han alargado una semana más. Pues nada.
Ya así estaremos mareando la perdiz.
Joder, es que ya, yo ya dije que el enero era lo podíamos sumar al 2020, este enero.
Sí, descarado, espérate, y en febrero ya veremos.
Sí, espero que no, ¿eh? En fin, nosotros vamos a lo nuestro, deja de
historias. A lo nuestro es la música.
A ver, ¿tienes cositas o qué?
Sí, sí, siempre hay cositas.
Siempre hay cositas, es la frase, ¿eh?
Aparte de que tengo que decir, porque claro, porque hay medios que nos enteran, de que se murió la semana pasada Javier Hernández Boni, que fue guitarrista y voz rasgada de los extintos Barricada.
Sí, señor, lo leí.
Con 58 años.
Sí, sí, pensé en ti. Sí, sí, es verdad.
Además, yo le hice una entrevista hacía muy poco. Hacía, bueno, poco antes de que que le dijeran de que se retirara de los escenarios para que descansara la voz.
Sí, sí, sí.
Y eso que él, bueno, había presentaba su segundo disco, Incandescente. Y bueno, me decía de que lo había hecho con paciencia y con tranquilidad, y que bueno, que uno de sus objetivos era el cambiar de registro, no cansar la voz y buscar la variedad. Ojalá, pero mira, al final, fíjate, fue un cáncer de garganta.
O sea, Barricada estuvo, sí, sí, activo desde el año 82 hasta el 2013.
82,
¿eh?
Sí, además el productor fue el buen amigo y maestro Rosendo Mercado.
Ajá, joder, Barricada.
Y también hay que decir que Lleida llora el adiós de Layo, Alessi Layo, que este fue el guitarrista de un grupo finlandés que se llama Children of Bodom, con 41 años, y fue el primero que se ha muerto este año. Ha sido los rockeros, que como el otro día decíamos que los viejos rockeros nunca mueren, sí, que eso ya solo forma parte de la letra de una canción.
Ajá.
Pero ¿por qué destaco a este buen hombre? Bueno, es que nos espera en el Gran Hotel de los Children of Bodom.
¿Por qué? A ver.
Porque hace dos años los Colocry, que son de Trem, esa banda de metalcore original de Trem,
sí,
que fue finalista del 14 Pepe Marín Rock, pues se fue de gira con los Children of Bodom por Estados Unidos, que también les dimos mucha cancha desde las ondas.
Vale.
Que hay chavalillos que tú estabas también de jurado.
Sí.
Que ganaron, que se llamaban Winterside Sares, y
sí,
después del concurso cambiaron el nombre y pusieron Holocry.
Sí, 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 sí.
Y por
sí,
eso el recuerdo este también.
Muy bien, bueno.
Y hablando de recuerdos, oye, como estamos promocionando y a los ilustradores y dibujantes de Lleida, que están preparando un gran homenaje a Freddie Mercury, para el año que, bueno, para este año, ya estamos,
sí, ya,
en el 2021.
Ya estamos en el 21, ya.
Ya son 30 años, pues 30 años, y me he llevado una gran sorpresa, porque han encontrado en la biblioteca pública la página entera que le dediqué en este diario en la mañana, el 26 de noviembre, o sea, dos días después de su muerte. Claro, se murió el 24, pues el 25 lo escribí y el 26 salió.
26 de noviembre del
91.
Del 91,
Sí, es una bueno, toda la página entera, con Freddie Mercury, la última estrella apagada por el SIDA, se titula, al lado hay un despiece que se llama Montserrat Caballé, le ha dedicado su último disco, abajo hay un faldoncito que dice drama humano y reto científico, que hacía un homenaje que le hacían en televisión, y al lado el melómalo, que estoy yo cantidad de jovencito, imagínate, con 30 años menos, y que lo titulé La reina se queda viuda.
Joder. Oye, pero en la foto sales con el pelo largo, ¿eh? ¿Ya?
Sí, vale. Sí, claro, pero que me veo cantidad de jovencito. No tengo la perilla, hombre, esta típica, no, de hace años.
A ver, ya te digo, 30 años, hasta a mí se me notan, o sea, imagínate.
Sí, oye, bueno, tú tenías pelo, ¿no?, hace 30 años.
Bueno, no sé, yo siempre he tenido muy poco, pero bueno. O sea, oye, de todas maneras, qué ilusión, ¿no? Igual ni, sí, te acordabas ya de este melo malo.
No, ni me acordaba, y además ahora pongo melo malo con el guión en medio, y aquí empezaba que era melo malo con la L, con dos cuernecitos en la L, para decir, ey.
O sea, no sabes, pues, ¿cuántos melo malo has escrito?
Pues imagínate. O sea, Odio, Defcon 2, Cop, Los Chicos del Maíz, Riot Propaganda, Reincidentes, o sea que es bastante interesante.
Muy bien.
Se estrenó en el 18, tuvo mucho éxito en varios festivales, y ahora, pues mira, en exclusiva, será en filming para que nadie, para los que no lo hayan visto. Y también quiero recordar que el domingo pasado se cumplieron 5 años que estamos sin la magia viva del gran David Bowie.
¿O 5 años?
Cinco años ya.
Se me acuerda, hostia, es que yo...
Sí, ¿te acuerdas? El último disco,
sí,
Black,
sí,
Star.
Sí. No, además, yo no sé.
Puede presentarlo y morirse.
A mí me pasa el tiempo de una manera alarmantemente rápido.
Sí, bueno, y a mí, desde que hice la mili.
Pero esto es como Michael Jackson.
el otro día lo miraba por curiosidad, digo, pero ¿cómo puede ser que haga tantos años? Si para mí aún me acuerdo el día que se publicó, que se supo, y toda la historia que hubo después del juicio, de la investigación. No sé, me pasa muy rápido todo, ¿eh?
Sí, fíjate, pero yo a mí Michael Jackson me remite a 1986, que fue la primera vez que pisé el Camp Nou para ver el concierto de Michael Jackson, y fue el primer gran concierto que hice la crónica para la mañana, porque antes estaba en el Diario de Lérida, y empezamos en el 85.
Pues claro, Michael Jackson murió el 25 de junio del 2009, sí. Es que claro, es que este año ahora 12 años, es que es increíble. En fin. Bueno, va, que estamos aquí ya como
sí, solo...
Sí, estamos ahí. Oye, pues venga, ya que hemos hablado del melo malo, a ver qué melo malo nos has preparado para hoy.
Ahora que hemos cambiado de año con la esperanza depositada en que la pesadilla padecida en el maldito 2020 se disipe de una vez por todas, es momento de recordar algunos detalles que no salieron a la luz, o si lo hicieron fue con muy poco entusiasmo. En un año fatídico para el mundillo de la farándula en general y de la música en particular, poco eco se hizo a que ninguno de los asistentes al concierto ensayo de la Sala Apolo de Barcelona se contagió. El ensayo clínico que se llevó a cabo el pasado 12 de diciembre en esa sala para validar la eficacia de los test de antígenos como estrategia para posibilitar la celebración de conciertos reveló que ninguno de los cerca de 500 asistentes al evento se contagió. Los resultados obtenidos fueron incluso mejores de los esperados, ya que, teniendo en cuenta las tasas de transmisión de la infección en ese momento, se esperaban entre 1 y 3 infectados entre los asistentes al concierto. El director del Primavera Sound, que impulsó el ensayo, Pablo Soler, celebró los resultados, y aunque señaló que todavía quedan muchos meses de trabajo, auguró que ese era el inicio del camino de la reapertura. Tampoco se tiene constancia de infectados en el polémico concierto que Rafael hizo casi por sorpresa en Madrid, mientras que en Lleida se posponían algunos conciertos y los pocos que se hacían, con aforo limitadísimo, carecían de servicio de bar. Incluso en la programación navideña de Alpicat se aplazaron los dos espectáculos de música, el de la Nova Saturno y el de Serratellán, cuando los tres restantes de artes escénicas sí que se llevaron a cabo. Parece ser que la bestia negra lo es aún más cuando hablamos de música, y eso no puede ser. Una de las recomendaciones en las reuniones limitadas de las pasadas fiestas era que no se pusiera música para evitar más contagios. En este sentido, la excusa es que la música obliga a elevar la voz y a hablar con vehemencia sin mascarilla, lo cual es un comportamiento de riesgo, ya que cuanto más alto se habla, más gotículas de saliva se expulsan. Parece una persecución al arte más preciado y universal de cuantos podíamos disfrutar los humanos. Confiemos en que las medidas adicionales aplicadas en el citado ensayo de la Sala Apolo, como los test de antígenos, la delimitación de zonas para fumar y para beber, o el control de flujos, puedan facilitar pronto la reactivación de los conciertos. ¡Oh, yeah!
La verdad es que no se les puede negar que han intentado cosas, ¿eh? El tema de buscar este estudio, historias. Ahora bien, también te digo desde la otra banda que, oye, yo ir a un concierto y que para beber tengo que hacerlo de una manera, que para oír la música me tengo que poner en otro sitio y que para ir al baño tengo que pedirlo por internet casi, el día y la hora, es una experiencia parcial, ¿eh? O sea, la experiencia del concierto es parcial. Evidentemente es mejor que nada, ¿eh? Eso está claro.
Mira, para beber yo ya di la solución, en un melo malo de hace unos días, que era el llevarte la petaca.
Pero no te dejarán entrar.
Como que no, la tienes en el bolsillo y te controla. Como antes íbamos a los campos de fútbol, que cuando prohibieron el alcohol.
Ahí.
Llevamos la petaca y ya pillabas una Coca-Cola y te hacías el
cuadro. Y venga, sobre todo si tu equipo va mal, pues le das ahí caña y venga, que lo ves mejor. Oye, pues no es mala solución.
Y aparte de que aparte que se están aprovechando de que con esto de que no se hagan conciertos como Dios manda, como Dios manda son como con bandas eléctricas y fuertes, están dándole una cancha a los cumbayás, que digo yo, a esos que siempre me he metido con ellos, que a los chiruqueros y todo demás, que déjate, que eso es otra historia de la cual hablar, ¿eh?
Sí, eso es otra historia. La verdad es que ahí creo que tienes bastante razón. Bueno, Andrés, oye, que tengas buen fin de semana.
Igualmente, larga vida, oh yeah.
Herrera en COPE, COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Doncs camí ja cap a la una de la tarda. Ja saps que els divendres a les portes del cap de setmana parlem de moltes propostes d'espectacles o de coses a fer de cara al cap de setmana. Bé, la nostra següent entrevista, doncs per què no? És una d'aquelles propostes. A més, ja veureu que hi ha una modalitat que t'ho posen tan fàcil que ho fas quan vols. No és un espectacle, però, escolta, que l'aprendre sempre l'hem de tenir present. Quantes vegades t'has dit, l'any que ve o al canvi d'any em posaré a fer anglès? Quantes? Perquè és que, a més, és que nosaltres som d'aquella generació que vam fer anglès tota la vida a l'escola, però que al final o t'hi poses seriosament després de gran o és que no en saps d'anglès. És que t'ho has dit moltes vegades. Doncs jo avui et porto una proposta que no és nova, que n'en parlem de manera regular aquí, que és l'Institut de les Llengües de la Universitat de Lleida. Per entendre'ns, et sona l'Escola Oficial d'Idiomes, la EOI? Sí, doncs el mateix, però a la Universitat de Lleida. I avui coneixerem a la seva nova directora, la Montse Casanovas. Montse, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, Ricard.
Bueno, la seva nova directora, que vas camí aviat dels 2 anys.
Sí, efectivament. Vaig tenir la sort que el nou rectorat va confiar en mi per portar la direcció de llengües i des de llavors estem treballant plegats en aquest projecte tan engrescador.
Ja ho dic perquè, clar, portem 10 mesos amb la història de la pandèmia, quasi bé un any, diria jo, perquè cap al final de gener ja se'n començava a parlar l'any passat i vaja, no et devia de donar temps, res, estar tranquil·la mig any, com el que diu.
Sí, gairebé, doncs això, ni temps per reaccionar, per engegar nous projectes i que ja ens va caure, diguéssim, sí, aquesta situació que ens ha sobtat a tots, eh?
Bueno, veureu que, aviam, jo sempre dic el mateix, li hem de buscar la part positiva a tot i veureu que l'Institut de Llengües de la Universitat de Lleida té una proposta pels temps que corren magnífica. Primer de tot, jo deia que, escolta, que això és l'Escola Oficial d'Idiomes de la Universitat de Lleida. Aviam, jo ja sé que això no és una definició perfecta, però és perquè la gent ens entengui. Ve a ser això, més o menys.
Ve a ser això, sí. De fet, tenim diferents seccions dintre de l'Institut de Llengües, i una és l'Escola d'Idiomes, que es dedica precisament, com bé comentaves, Ricard, a l'ensenyament de diferents llengües. Ensenyem, doncs, des de l'anglès, aquesta assignatura que tenim, no?, pendent, molta gent, com bé comentaves tu, aquesta sensació d'aprendre anglès, però també, doncs, ens dediquem a l'ensenyament del francès, de llengua de signes, també fem, fem alemany i italià, i també enguany com a novetat, perquè havíem tingut bastanta gent que ens ho havia preguntat, oferirem cursos de japonès.
Caram. Mira, jo us dono ja la web, perquè així ja podeu entrar i mirar, és www.udl.cat/Institut de Llengües, tot junt. I si no, busqueu, o sigui, poseu els buscadors Institut de Llengües UDL i us sortirà. Però si no, és www.udl.cat/Institut de Llengües, tot junt. I d'allí ja accediu, doncs, a la web de l'Institut de les Llengües de la Universitat de Lleida, que, entre d'altres, com ara ens explicava la seva directora, ja no només es queden amb el que és llengües, també tenen la llengua de signes, però d'altres tan exòtiques com el japonès i el xinès, també, eh?
També el xinès, efectivament, sí. I precisament per la pandèmia, com comentaves abans, Ricard, per poder oferir als nostres estudiants la formació en llengües, vam plantejar transformar els nostres cursos en cursos semipresencials, com va succeir a moltes escoles, instituts, sí. Es va haver de transformar tot. I arrel d'aquesta experiència, que va ser molt enriquidora i realment molt ben valorada, tant pel professorat com pels estudiants, hem decidit enguany, doncs, fer una doble oferta, fer una oferta semipresencial en aquestes llengües que comentàvem, i una altra oferta totalment autònoma, com avançaves abans.
O sigui, imagina't, la semipresencial en què consisteix? Hi ha un dia fix a la setmana que ens hem de veure?
Efectivament. Nosaltres treballem amb la plataforma virtual de la Universitat de Lleida, i hi ha un dia a la setmana, efectivament, que els alumnes es veuen, i l'altre que es veuen també, però telepresencialment, podríem dir, no? Aquestes paraules que ens hem hagut d'anar posant al dia amb elles. És a dir, fan classe sincrònica al mateix temps amb el professor o la professora amb materials que s'han dissenyat específicament per a aquest entorn. És una classe híbrida, i mantenint al màxim tot l'element comunicatiu que podem, perquè pensem doncs, que això, que l'aprenentatge de llengües és l'aprenentatge de la comunicació, bàsicament.
Ja us avanço que tenen totes les normes de seguretat aplicades, totes i més, és a dir, el dia que aneu a la a classe, tranquils, que hi ha l'aforament, la distància, mascaretes, ventilació, etcètera, etcètera. Vull dir que la gent, jo crec que avui en dia això ja ho tenim, o ho hauríem de tenir superat, que és segur anar a això. Però si no, teniu aquesta altra vessant que és totalment online, per entendre'ns, però a més totalment online als horaris de cadascú, és a dir, cadascú s'ho posa, cadascú decideix les hores o com se les distribueix, és totalment autònoma.
Sí, efectivament. Oferim cursos des del nivell inicial, diguéssim, des del nivell A1. S'ha de dir que tots els nostres cursos segueixen els nivells del marc comú de referència europeu, és a dir, que estan... evidentment són homologats, diguéssim, i aquests que es poden seguir a partir de la plataforma autònoma també. Comencem des del nivell inicial i de segons quin idioma ja fins als nivells gairebé més avançats.
Clar, Montse, s'aprèn igual? És a dir, jo ja sé que ara em diràs, home, però t'hi has de posar. Bueno, t'hi has de posar, fins i tot anar a classe també t'hi has de posar, però si tu t'hi poses, s'aprèn igual també amb un curs totalment a distància?
Sí, sí, s'aprèn igual, però s'aprèn d'una altra manera. És el que els diem als nostres estudiants que estan interessats en aquesta modalitat. És com aquell estudiant que vol fer una carrera a la UNED o a la UOC. T'has de plantejar que no és obrir l'ordenador i aprendre l'anglès o aprendre el francès, sinó que hi ha un treball teu aquí al darrere. Els materials, penseu que estan dissenyats per experts molt pilotats i molt testats, és a dir, són els materials òptims perquè cadascú els pugui seguir segons el seu ritme de treball. La plataforma enmarca en un primer moment el nivell al que estàs, perquè pots fer un test de nivell, i després també et diu el camí, diguéssim, que has de recórrer segons el teu objectiu. Per tant, la plataforma t'ajuda. Però, clar, Ricard, no tenim la fórmula màgica,
tinguéssim
la píndola, per poder aprendre no només idiomes, sinó no moltes altres coses, també amb aquestes novel·les del futur,
No, per això deia que, evidentment, la dedicació hi ha de ser. Aviam, és que si no, malament, també, el que aconsegueixes en els esforços, moltes vegades, no es valora tant, vosaltres, és a dir, per venir a aprendre un idioma, és igual si una persona no l'ha fet mai, per exemple. És a dir, ara imagina'm, jo què sé, una persona de mitjana edat que a l'escola va estudiar francès i mai ha fet anglès, però ara arriba un moment que diu, escolta, jo vull aprendre anglès. Ho pot fer amb vosaltres des de zero?
Sí, sí, ho pot fer amb nosaltres. A més, nosaltres, per assegurar-nos que les persones estan al lloc, al curs, diguéssim, al nivell que els pertoque, perquè a vegades ens passa això, no? Jo n'he fet, però tenim aquella sensació de que recordem més o menys, els proposem que facin una prova de nivell.
Allí es veu tot.
Efectivament, i allà no hi trampa ni cartó, que clar, diuen castellà.
Anava a preguntar això a Montse, per exemple, un altre exemple, persones com jo, que ha estudiat anglès tota la vida, però al final no tens cap titulació. Jo també puc venir i buscar, dir, escolta, és que jo vull tenir una titulació, i si em falta una miqueteta faré un curs i acabar d'aconseguir una primera titulació, això també ho puc fer.
Sí, mira, precisament ara que nosaltres estem en ple període de matrícula dels cursos del segon quadrimestre i d'aquesta opció de plataforma online, oferim cursos de preparació pels nivells més demandats que són i més necessaris per les feines, que són els nivells B1 i B2 d'anglès.
Val.
Amb nosaltres pots fer un curs de conversa, per exemple, perquè moltes vegades la destresa que tenim més rovellada és l'oral.
Sí.
I a més un curs específic de preparació, que també és semipresencial, de preparació doncs, del nivell que tinguis. Si no estàs segur en quin nivell has d'anar per examinar-te, nosaltres també t'oferim poder fer la prova de nivell, que la pots demanar amb cita prèvia, amb totes les mesures de seguretat, com deies tu abans, Ricard. Vens amb aquella hora, fas el teu examen amb totes les distàncies, tornes a marxar, donem el resultat per correu electrònic molt ràpidament i ja pots matricular-te de l'examen o del curs que t'interessi més. Mm-hmm.
Jo us dono també un número de telèfon, 973-00-3542, 00-3542, ho dic perquè avui en dia tampoc... sempre és millor fer una trucada abans. Mm-hmm. Per concertar, per informar-te i per concertar visita, 973-00-3542, i si no, la web, que és molt fàcil, com us deia, és www.udl.cat/institutdellengües, tot junt, Institut de Llengües. Tenim l'alemany, l'anglès, el català, el castellà, la llengua de signes, com molt bé ens deia la seva directora, la Montse, el francès, l'italià, el japonès, l'occità, el portuguès, el rus i el xinès. Estan preparadíssims per... Si tu ja has estudiat un d'aquests idiomes i vols acabar-lo, per entendre'ns, tenen el que necessites. Si tu, com molts, com ara dèiem l'exemple, no, és que tota la vida he estudiat un idioma, el francès, l'anglès o el que sigui, però al final no tens cap titulació o no saps ben quin nivell t'has quedat, també tenen el que necessites. Que tu vols començar amb un idioma des de zero, tinguis la edat que tinguis, també tenen el que necessites. Per tant, si és qüestió d'idiomes o de llengües, l'Institut de Llengües de la Universitat de Lleida està aquí per ajudar-te. És fàcil, et torno a recordar això, www.udl.cat/institutdellengües o el 973-00-3542. El tema de... Perquè, clar, una cosa són els cursos, directora, però l'altra és després les titulacions, els exàmens aquests. Com funciona el tema dels exàmens?
Doncs nosaltres estem a la xarxa de, com totes les universitats catalanes, estem a la xarxa de centres examinadors oficials de tot Espanya. Mm. I tenim una certificació que es diu Certacles, que és vàlida a tot Europa, pràcticament a tot el món. Mm-hmm. Sí. Menys per algunes qüestions específiques de les universitats americanes, que ja sabem que els americans sempre demanen
els
seus certificats.
Sí.
Però, tot i així, nosaltres també som centre examinador de TOEFL i de TOEIC, que són aquests dos certificats més específics. És a dir, que amb nosaltres també us podeu examinar, si voleu, d'aquests exàmens més específics.
Molt bé.
I després perdona, Ricard, després també som centre examinador d'italià, d'alemany i de francès. Col·laborem amb l'Aliança Francesa. I també de xinès, perquè encara que sembli una llengua més exòtica, cada any examinem gairebé una vuitantena de, bàsicament, joves dels diferents nivells de xinès amb l'Institut Confuci, que tenim un conveni pels exàmens, i també per una plataforma virtual autònoma, que es diu Gran Muralla, no es podia dir de cap altra manera,
per 80, xinès en línia, també. 80, Montse, cada any?
Sí.
Déu-n'hi-do,
sí, sí.
Bueno,
sí.
Escolta. Teniu tots els cursos oberts a tothom a partir dels 16 anys, i ara parlem dels preus. I jo crec que aquí ve la grata sorpresa. Si teniu relació amb la Universitat de Lleida, sou personal de la Universitat de Lleida, o fins i tot sou exalumnes, que a hores d'ara esteu a l'associació Alumni, teniu un preu especial que podem parlar, Montse, d'uns 120 o 122 euros per curs, per any.
A la formació en autoaprenentatge, efectivament, aquest és el preu. El preu UDL és 132 euros i els externs són 188.
Val.
Els cursos semipresencials, diguem, anuals, són una mica més... el seu preu és una mica més elevat, perquè evidentment són més hores també. I
però parlem de cursos sencers,
De dedicació, exacte. Sí, el curs amb la plataforma autònoma és aquest preu que diem. Pensem que teniu accés 12 mesos sencers, independentment de quan hagis formalitzat la matrícula a la plataforma.
Això...
És a dir, si tu al febrer dius, ui, mira, aquesta proposta, com deies al principi, no? Aquest propòsit de any nou, d'aprendre anglès, ho vull fer ara al febrer, doncs escriu-nos un correu o ens truques i pots iniciar la matrícula i et serà vàlid, podràs fer l'accés al curs amb tots els nivells il·limitats disponibles a la plataforma fins al febrer de l'altre any.
Ah, caram, escolta, encara més bé ens ho poses. Recordeu, a 973-00-3542, 00-3542, al 973. Feu una trucada i, escolta, que ho has escoltat a la ràdio i que jo, sí, ho tenia al cap, però no sabia com fer-ho. Doncs mira, ara ja no tens excusa. De veritat que t'ho posaran molt fàcil, que t'atendran molt bé. És la Universitat de Lleida, es dediquen a
ensenyar i, per tant, d'això en saben una mica. Mira, hem conegut avui a la Montse Casanovas, és la nova directora de l'Institut de Llengües. Llàstima que no es poden conèixer de manera personal, ha de ser així de per telèfon. Però, bueno, ja ho farem, Montse, eh? Ja ho farem, això.
D'acord, d'acord, Ricard, quan vulgueu. L'Institut de Llengües està obert a tothom. Viniu, que aprendreu molt, però també us ho passareu molt bé.
Molt bé, gràcies i enhorabona per la vostra oferta.
Gràcies a vosaltres, Ricard.
I nosaltres, Senyals Horàries, arribem a la una, després seguim amb el divendres de cine i amb l'Espai Groga, aquí a Cope Lleida.
És la una a les 12 en Canàries.
Con Antonio Herray, la última hora en mediodía.
Cope, estar informado.
La Comunidad de Madrid intensifica las restricciones a partir del lunes. En principio, no apuesta por el confinamiento domiciliario, como han sugerido desde Andalucía o Castilla y León. En el gobierno de Ayuso defienden que no está demostrado que esta medida drástica sea la más útil para controlar la pandemia. De momento, siguen apostando por los confinamientos de zonas concretas, de municipios también con la incidencia más alta. Y la novedad es que adelantan el toque de queda y también adelantan el horario de cierre de bares y restaurantes, Álvaro Cutelén.
Los excesos navideños, Antonio, empiezan a pasar factura en Madrid. Desde este lunes 18, el toque de queda se adelanta a las 11 de la noche. Seguirá terminando a las 6 de la mañana. Y los bares y los restaurantes tendrán que echar el cierre a las 10. Pero por el momento no se plantean confinamientos en casa. Por esto que explica el viceconsejero madrileño, Antonio Zapatero.
Y la evaluación que se ha hecho ya en trabajos publicados en revistas de impacto no decanta que el confinamiento sea la medida, desde el punto de vista sanitario, demostrada más útil. De todas formas, insisto, si Madrid tiene que cambiar o modificar en función de la situación epidemiológica las medidas, no tendremos ningún problema en analizar todas las medidas disponibles para controlar la pandemia en nuestra comunidad.
La estrategia de Madrid, por tanto, sigue pasando por esos confinamientos selectivos. Este lunes se añaden 6 zonas básicas más, ninguna la capital, y 9 localidades. En total, a partir de este 18 de enero habrá 1.637.000 madrileños con restricciones.
Castilla y León adelanta también el toque de queda, pero a las 8 de la tarde. Se convierte así en la comunidad autónoma que más pronto cierra por completo por la noche. Valladolid, Laura Ríos.
Exprime así el decreto de alarma y da un paso más en las restricciones a falta de poder confinar a la población. Desde este sábado adelanta el toque de queda a las 8 de la tarde y cierra perimetralmente las 9 provincias. Asegura el portavoz de la Junta, Francisco Egea, que estas próximas semanas van a ser decisivas y avisa, serán estrictos con las sanciones.
Llamamos a la responsabilidad, por favor. Quédense en casa si no es imprescindible. Por favor, no se reúnan en sus domicilios con no convivientes. Las prohibiciones están en vigor. Vamos a ser estrictos con las sanciones.
Las reuniones privadas se reducen de 6 a 4 personas este sábado, pero se apela a reducir el contacto social y la movilidad. Hoy anotamos un nuevo récord, más de 2.400 nuevos positivos.
Y es noticia también de última hora, las 3 diócesis de Extremadura acaban de anunciar la suspensión de las procesiones de Semana Santa de este año. Se suman así al anuncio realizado en las principales capitales andaluzas. Primero fue Sevilla, a la que siguieron Granada, Málaga o Cádiz. Redacción de la cadena COPE en Extremadura. Última hora, Fabián Vázquez.
Las 3 diócesis extremeñas señalan en un comunicado que la situación y la elevada incidencia de contagios obligan a suspender todos los cultos externos y en los que se haga uso la vía pública. También invitan a los hermanos cofrades a participar y a vivir con intensidad las celebraciones litúrgicas, especialmente las del Triduo Sacro. A parecer de los párrocos, se organizarán actos litúrgicos en los templos, respetando siempre las disposiciones de aforo y demás normativa sanitaria vigente en cada momento. También invitan a encomendar a San José el final de la pandemia y el consuelo de todos los que sufren a causa de la misma.
Seguimos pendientes de la celebración de las elecciones en el Barça, Santi Duque.
Es que esta mañana, Antonio, se estaba decidiendo si pueden llevarse a cabo o si tendrán que retrasarse en el tiempo. Tenemos ya una decisión definitiva. Barcelona, Víctor Navarro.
No habrá elecciones el domingo 24 de enero. Ya decían ayer fuentes de la Generalitat a la cadena COPE que era muy complicado porque debe respetarse el confinamiento municipal. Y así se ha acordado en la reunión de este mediodía. La gestora reconoce que con estas medidas no pueden celebrarse por ahora y ha pedido que se cambie la ley del deporte catalán para poder votar por correo ordinario. Van a intentar fijarlas antes de mayo y de momento esta tarde se reúnen en el Camp Nou a las 7 los 3 candidatos y Carles Tusquets.
Gracias, Víctor. Ya saben que este fin de semana no hay liga por la disputa de la Supercopa de España, que ya conoce a sus finalistas, el Barcelona, que eliminó el miércoles en penaltis a la Real Sociedad, y el Athletic de Bilbao, que dejó fuera ayer al campeón, al Real Madrid. El partido se disputará el domingo a las 9 y lo arbitrará Gil Manzano. En el Atlético de Madrid la noticia es la lesión de Mario Hermoso. El defensa sufre un esguince en el tobillo y queda pendiente de evolución, según informa el conjunto colchonero en su cuenta de Twitter. Y una noticia luctuosa para acabar: ha fallecido a la edad de 85 años Vicente Cantatore, que fuera entrenador en España de Valladolid, Sevilla y Tenerife, entre otros equipos.
Descanse en paz, Vicente Cantatore. Gracias a ti, Mediodía Cope acaba de empezar y te vamos a acompañar hasta las 3.
Migdia.
Cope Lleida.
Estás informado.
¿Qué tal? ¿Com estàs? Soc el Ricard Álvarez i estàs en companyia del migdia de Cope Lleida, 5 minuts i mig per sobre de la una. És divendres 15 de gener del 2021. Ja saps que ens escoltes a través de la Seu d'Urgell, de Balaguer, de Lleida o a través d'internet. Si tens cobertura d'internet, escolta, tu te'n vas a www.cope.es i allí te'n vas a l'emissió en directe i tries l'emissora de Lleida i ens escoltaràs des de qualsevol punt del món, eh? Sempre quan tinguis accés a internet. Ho pots fer igual a través de la nostra aplicació mòbil, que te la pots descarregar gratuïtament al telèfon, i també te'n vas a l'emissió en directe i tries l'emissora de Lleida. En fi, no sé si ja estem fregant els 4 graus a la ciutat de Lleida. La boira que havia aquest matí se n'està anant. Ara tornarem a connectar amb l'Armando Álvarez des de l'Observatori Meteorològic de Lleida per parlar d'aquesta previsió meteorològica per avui, de cara al cap de setmana. Ja ens ha avançat abans que sembla que les temperatures pugen, però pugen per l'època en la que estem, eh? No penseu aquí que ja ens deixarem la jaqueta a casa, però sembla que el diumenge podríem arribar amb aquest topall màxim, eh? Fins i tot a fregar els 15 graus. Bueno, això és teoria, és previsió, ara li preguntarem. També farem un repàs ràpid a l'actualitat informativa de les comarques de Lleida. Parlarem de cinema, però avui no ho farem amb la Laura González, bueno, problemes tècnics de connexió, però parlarem amb el Jordi Larios, que és responsable de la Filmoteca, i amb ell veurem com està el món del cinema. Per tant, seguirem parlant de cinema també. I a partir de 2:15, l'Espai Groc, ja saps on posem sobre la taula tota la resta de propostes del cap de setmana. Deixeu-me que torni ara cap a l'Observatori Meteorològic de Lleida. Allí tenim l'Armando Álvarez. Armando, què tal? Bon dia.
Hola, bon dia, bona hora.
El diumenge es preveu que, sí, que potser arribem amb aquesta corbeta, sí, de pujada.
Una mica massa alta, però bueno, les previsions indiquen un ascens de les temperatures, sobretot diumenge. Ara mateix n'hi ha 5,5 graus, està pujant perquè ja llueix el sol, entren alguns núvols, sobretot està pujant, és a dir, el Segrià, el sud de les Garrigues, el sud del Segrià, la meitat sud, pues cada cop va guanyant el sol a la boira, que es va replegant més cap al nord, més cap a la Noguera, més cap al nord del Segrià, Pla d'Urgell, l'Urgell, però va guanyant el sol, en la qual només que faci sol, pues les temperatures remunten. De fet, avui està previst que podien arribar a 10 o 11 graus, con lo qual, Déu-n'hi-do, ja fa dies que no arriben a aquestes temperatures. I demà, tot depèn, si es fica la boira no pot baixar tant la temperatura, si està ras, pues sí que podien davallar a 4 sota 0, i com estem en el llindar de boira no boira, o si n'hi ha boira pel matí, després llueix el sol, serà la tònica a la majoria de comarques. Independentment d'això, a la Vall d'Aran està cobert, a la cara nord, que també és una mica del nord del Pallars Sobirà, una mica del nord de la Vall Fosca, del nord de l'Alta Ribagorça, està cobert i neva de manera intermitent, cota que pot davallar al llarg del dia fins a 900 metres, tot plegat, poca cosa, però a la resta, pues, llueix el sol, en el qual, de fet, ahir Barruera, va arribar a 14 graus. Imagina't. I va ser la temperatura més alta.
És curiós
de
això,
comarques de Lleida. I 13 graus, que estic parlant de memòria, a Capdella.
Déu-n'hi-do.
Vamos, recordo que algunes zones del Pirineu tenien temperatures que eren el doble de la plana, màximes del doble de la plana.
Bueno, és aquella inversió tèrmica,
inversió
que parlem
tèrmica,
a vegades.
Que és lo típic d'unes situacions encalmades, tranquil·les, anticiclòniques, a l'hivern.
Clar. Armand, escolta, el divendres tens aquesta previsió a mig termini, quan diem a mig termini, amb meteorologia vol dir de 10 dies, d'una setmana, 10 dies, més o menys.
Una setmana i fins i tot la següent, tot i que és molt fiable.
Què diuen?
Setmana següent és el centre europeu, és per tota Europa, és molt generalista, sí, i global, no vol dir que a tot arreu faci el mateix, però sembla que n'hi ha un canvi de situació atmosfèrica, i es fica que es diu zonal, és a dir, de l'oest, que és que arriben perturbacions de l'Atlàntic, que deixen gairebé tota la pluja a la façana atlàntica, meitat oest de la península, però sobretot Galícia i Portugal, sobretot a partir de dimarts, encara dilluns quedarà una mica, i escombrarà aquest aire fred que està a sobre de la península Ibèrica, ajudarà al desglàs a partir de dimarts, dimecres de la propera setmana, perquè si no, aquest glaç, en els gruixos de neu que han caigut al centre de la península Ibèrica, pues trigaria un mes.
En l'ajuda atmosfèrica,
en l'ascens de temperatures i les possibles pluies, pues es podrà desglaçar més ràpidament. I doncs està previst que les temperatures remunten de 1 a 3 graus per sobre de los normals la propera setmana i de 3 a 5 graus la següent. Amb pluies atlàntiques, alguna podria arribar a Lleida. A dia d'avui sembla que podia ploure una mica dimecres de la setmana vinent a les comarques de Lleida, tot plegat, poca cosa, i les temperatures cap amunt. En la qual la segona quinzena, bueno, tot i que l'atmosfera no fa política de compensació, ho semblaria, perquè pujarien les temperatures i retornaria a lo que hi ha gent que ja fins i tot li agrada el canvi climàtic, perquè és més suau els hiverns que no pas aquestes fredorades, no?
De totes maneres, científicament ja sabem que el canvi climàtic de moment no és bo, o sigui que
no
li busquem la part positiva.
Aquests extrems, vull dir, també ens proporciona extrems climàtics, molt fred, molt calor,
però la tendència
general és a temperatures cap amunt i extrems de precipitacions abundants. El Gloria l'any passat,
a
l'octubre del 2019 també van tenir un altre importantíssim que va afectar a les comarques de Lleida, una proliferació dels extrems climàtics i una tendència global a un augment de les temperatures, tot i que pel mig sí que tenim
Protejades
fredes com la que hem tingut en
quan. Que hi hagi escalfament del planeta no vol dir que un dia no faci molt fred, un dia o una època,
i
al contrari.
Perquè on més escalfa és a l'Àrtic, a la zona polar, i que a vegades l'aire fred queda desallotjat allí i arriba en
algun... I baixa cap aquí, vale.
Cap a Europa, o cap a Estats Units, o cap a Sibèria, o cap a l'Atlàntic. Vull dir, diguem que pot desenvasar l'aire fred de l'Àrtic cap a algunes zones de latitud mitjana.
Sí, sí. Molt bé,
doncs. La primera quinzena també hem de dir que ha sigut la quarta més freda dels darrers 81 anys. Des de l'any 41 fins ara.
Quasi res. No,
és a dir, que hem patit un fred més constant i ara sembla que ve la remuntada de les temperatures lenta i gradual, No podem
evidentment. De totes maneres, me dona la sensació, escoltant-te, que la segona quinzena trencarà aquesta mitja baixa del gener.
Sí,
o sigui, la farà pujar un pèl·let, però estem al gener,
Probablement aquests 3 graus per sobre del normal que hem tingut, igual els tenim 2 per sobre.
Bueno,
amb
la qual cosa,
la mitjana del mes sortirà normal.
No us deixeu ni la bufanda ni res de res. En fi, Armando Álvarez, com sempre, gràcies, que tinguis bon cap de setmana. I busquem tot seguit l'actualitat informativa d'aquestes comarques de Lleida.
COPE Lleida.
Estàs informat.
Mira, de moment t'he de dir que hores d'ara, representants del govern i dels partits polítics estan reunits al Parlament per intentar acordar l'ajornament de les eleccions a la Generalitat de Catalunya del 14 de febrer. Es dona per fet que els comicis es posposaran, però cal decidir una nova data. De fet, el PSC, que s'havia quedat sol demanant mantenir les eleccions, ha mogut fitxa en aquestes darreres hores, però això sí, s'avea un ajornament si se celebren al març, abans de Setmana Santa. Setmana Santa és la darrera setmana del mes de març, primers dies del mes d'abril. En canvi, des del govern, si fos per ells, les situarien més tard, cap al maig o juny. I des del govern espanyol expressen dubtes sobre la legalitat de posposar els comicis, ja que la llei no ho preveu. En fi, fixa't que al final acabarem en judici per decidir on caram hem de col·locar les eleccions. Tot per no fer les legislatures tal com són. Hi ha eleccions que ens les hauríem de prendre de manera molt més seriosa, són per 4 anys i ja està. I al cap de 4 anys ja tornarem a votar. O sigui, a Catalunya fa no sé quant temps que no arribem als 4 anys de legislatura. Bueno, els darrers 3-4 anys han sigut tremendos. Tocaria el desembre d'aquest any. Doncs home, si no les hem de fer ara al febrer, quin sentit té portar-les al juny? Que no s'acabarà fent govern fins al setembre, octubre. Fem-les quan toqui, el desembre, rearmem ara personal a la Generalitat de Catalunya i governem. Que és que al final potser ens oblidem que els polítics els triem perquè governin, no perquè s'esbarallin entre ells i a veure quan em va millor ficar les eleccions per a veure si puc traure millors resultats, que és el que sembla des de fora. Presumptament tot això, però és el que sembla des de fora. Bueno, estan reunits i si finalment es confirma aquest ajornament, aquesta mateixa tarda hi haurà reunió extraordinària del Consell Executiu a les 5 de la tarda per aprovar un nou decret i deixar fixada una nova data. Tot això sempre i quan no hi hagi ningú que ho impugni, ho denunciï o etcètera, etcètera. Per tant, aquesta és l'actualitat política de Catalunya, de la Generalitat de Catalunya. Ja saps que ahir el Suprem va donar la raó a l'Aragó, canviem de tema, ja saps que ahir el Suprem va donar la raó a l'Aragó i va declarar nul·la la venda de les 96 obres d'art de Sixena al MNAC i al Museu de Lleida. Considerava invàlides els contractes de compra-venda perquè la titular dels béns va ser diferent de la que els va vendre. Bueno, sembla un tecnicisme, però fixa't fins on hem arribat amb aquest tecnicisme. Jo crec, ara no ho sé, de memòria, però anys portem amb aquesta història. El govern de la Generalitat veu en la sentència de Sixena un greu precedent per al món de l'art i avisa d'un allau de reclamacions. El Departament de Cultura decidirà accions a emprendre després de l'anàlisi jurídica. I, de fet, el Consorci del Museu de Lleida estudia dur la sentència del Suprem sobre Sixena al Constitucional o més enllà, o fins al Tribunal Europeu de Drets Humans. Bueno, llavors ja comencem a estirar aquests processos i els períodes a anys una altra vegada. Destaca que el tribunal conclou que qui va vendre les obres no n'era la propietària, però que les vendes eren legals. Ull, tornem amb un altre tecnicisme, que és veritat. Que és veritat. O sigui, el Suprem sí que dona per fet que hi va haver una venda. Ara, el tecnicisme on s'han agafat és que, bueno, és que allí el tiquet perquè ens entenem, a la factura, a l'albarà, al paper, i ja el titular no és exactament el mateix que el propietari dels béns. Però sí que hi va haver una venda. Per tant, amb això s'agafa ara el consorci per dir, bueno, escolta, és que el tribunal sí que diu que hi va haver una venda. Ara ens falta demostrar que sí que van ser legítimes, etc, etc. En fi, jo crec que és una altra travessia d'uns altres anys de batalles judicials o legals, digue-li com vulguis. En fi, amb la secció de coronavirus, de la Covid-19, de les conseqüències de tot plegat, parlem primerament d'economia. El conseller d'Empresa i Coneixement, Ramon Tremosa, ha anunciat que les ajudes al comerç, que va haver de tancar el 7 de gener, i haurà de seguir la mateixa situació, almenys fins al 24 de gener, ja saps que ho han ampliat 7 dies més, aquells 10 dies, del 7 al 17, passarà de 2.500 a 3.750 euros, aquestes ajudes. La mesura s'ha pres després que la Generalitat, com ja saps, va prorrogar 7 dies més aquestes restriccions. Bueno, tota ajuda és bona, però no deixa de ser pegats, realment, és una ajuda, però és un pegat, no és una solució. I aquí el que crec que necessitarien tots plegats són solucions, no pas ajudes. Per cert, que els brots de Covid-19 a les residències de la regió sanitària de Lleida sumen un total de 94 afectats, 63 usuaris i 31 empleats. L'equipament amb més casos, hores d'ara, és el de Juneda, les Garrigues, amb 21 residents de 40 i 18 treballadors d'un total de 73. Mentre a la residència per a persones amb discapacitat intel·lectual SJD d'Almacelles, al Segrià, 28 dels seus 59 usuaris tenen Covid-19, així com 10 dels 41 empleats. En el cas de l'assistida de Sant Josep, amb el partit, també al Segrià, són 13 dels 41 usuaris amb Covid-19, a més d'un positiu entre els seus 32 treballadors. Finalment, a la CUDAM hi ha un cas entre els 19 residents i dos entre els 23 empleats. Pel que fa a l'Alt Pirineu i Aran, a Puigcerdà hi ha 7 residents dels 77 que té el centre amb Covid-19 i 7 dels 109 treballadors. Per tant, aquest és el recompte hores d'ara que afecta a les residències. Jo sé que les residències en podríem parlar cada dia i al final només se'n parla quan ja hi ha un brot descontrolat, però aquesta és la realitat. Fixeu-vos que si anem sumant, hores d'ara hi ha 63 usuaris i 31 treballadors. 94 persones de residències hores d'ara a la província de Lleida que estan afectades per la Covid-19. També l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova de Lleida ha constatat que famílies senceres s'han contagiat de Covid-19 aquest Nadal. És la transmissió comunitària. Algun membre de la família, doncs, s'ha contagiat fora de l'àmbit familiar i després, perquè és el més normal, dins de casa. No anem ni amb mascareta, ni tenim com a prioritat la distància física, perquè ens trobem segurs, estem dins de la nostra bombolla, que és la llar, i a partir d'aquí hi ha aquesta transmissió comunitària, en aquest cas de la transmissió familiar. Per cert, que també el responsable de la unitat de Covid-19 de l'Hospital Arnau de Vilanova diu que el volum de pacients ja és igual que al pic d'octubre, que va ser fort, i que preveu que d'aquí 15 dies hi hagi pressió ja a les UCIs. La mitjana d'edat, per cert, dels ingressats a hores d'ara és de 68 anys. El nombre de persones ingressades a hores d'ara frega els 200 a la zona de Lleida, i el de les UCIs ha pujat, estem a 18, 3 més que ahir i 5 més que abans d'ahir. És més de 500 els ingressats a les UCIs a tot Catalunya. Hem de parlar de 183 nous contagis a la província de Lleida en aquestes darreres 24 hores, i les xifres que tenim hores d'ara a la regió sanitària del Pla de Lleida ens diuen que el risc de rebrot està als 598 punts i que la reproducció de la malaltia és de 1,30. Els vacunats és de 9.279. Pel que fa a la regió sanitària de l'Alt Pirineu i Aran, el risc de rebrot és de 620 punts, la velocitat de reproducció de la malaltia és 0,86 i els vacunats pugen als 1.704. Ja saps que, com que tenim xifres molt altes a dues comarques, estem fent un seguiment especial. A la Vall d'Aran, el risc de rebrot està als 2.215 punts i la velocitat de reproducció de la malaltia al 2,65. I a les Garrigues és de 2.464 punts, el risc de rebrot, i la velocitat de reproducció de la malaltia al 3,10. A nivell de Catalunya, doncs, tenim 742 el risc de rebrot, ha pujat, i la velocitat de reproducció de la malaltia està al 1,35, aquesta RT. A tot Catalunya, hores d'ara, tenim 120.956 persones vacunades de la Covid-19. Fem una pausa i de seguida parlem de cinema, avui amb el Jordi Larios.
Gaudeix d'una autèntica experiència sensorial amb l'oli de la cooperativa de Juncosa. Reconegut internacionalment als concursos d'oli més prestigiosos del món.
Deixa't seduir per les cabanes, l'oli del primer raig, l'or verd, i l'oli ecològic, l'ecocabanes, olis amb DOP Les Garrigues.
Els trobaràs a la cooperativa Sant Isidre de Juncosa, al 973-12-80-10, al Mercat de la Concepció de Barcelona,
i a olilescabanes.com.
Hi ha coses que el temps no canvia, com el Bartasà, de fermentació lenta i sense additius. El Forn de Pala Ràdio reneix a Lleida. El Forn de Pala Ràdio ha obert les seves portes per recordar-te el sabor d'abans, per reviure la tradició del Bartasà, les coques de recapte i les de forner, tot fet amb carinyo i amb farines de màxima qualitat. T'esperem al Forn de Pala Ràdio, en Cel Claver 26, cantonada Comtes d'Urgell. Encàrrecs al 973 78 85 17.
Ken Follett, John Grisham, Pierre Lemaitre. Ara amb El Periódico podràs gaudir de les millors veus de la narrativa d'intriga. Una col·lecció de 15 títols imprescindibles. Primera entrega, El Libro de los Baltimore, de Joel Dicker, per només 5,95 €. Aquest cap de setmana amb El Periódico.
Migdia, COPE Lleida, amb Ricard Álvarez.
Mira, parlem de cinema, perquè ja saps que els divendres parlem de cinema, el divendres de cine avui, canviem d'actor, està amb nosaltres el Jordi Larios, és el responsable de la Filmoteca a Lleida. Jordi, què tal? Bon dia.
Hola, Ricard, molt bon dia, com va això?
Quan encara teníem obertes les portes dels estudis i ens podíem moure lliurement, recordo, ara no et sabria dir si fa un any o fa dos anys, però recordo que vas estar de convidat aquí al divendres de cine, a COPE Lleida.
Sí.
Jordi, com estàs?
Doncs bé, vivint aquests dies tan estranys per tothom, però pel cinema, que ho són especialment estranys, sí.
La Filmoteca, de moment, aturada, no? Evidentment per raons de coronavirus.
Sí, el programa del 2020, tot i que ens en vam sortir, vam recuperar a final d'any de reprogramar totes aquelles coses que no s'havien pogut fer. Al final ho va ser ben bé tot, tenim encara sessions que es van anunciar i no es van poder fer, i esperant a que la situació sigui una mica més clara i diàfana per poder fer la programació de 2021.
Ja, Déu-n'hi-do. El món del cinema també és un d'aquells sectors que potser no se'n parle tant, però que està, bueno, ha passat un 2020 amb una incertesa. És que al final jo crec que si t'obliguen a tancar 15 dies, 2 mesos, 5 mesos si m'apures, però tu saps data d'inici i de final, doncs et pots fer els teus plans. Però clar, hi ha una incertesa total, perquè cada vegada que parlem de restriccions, automàticament mirem, evidentment, el món de la restauració i l'hoteleria, però el món de l'oci i la cultura en el qual trobem el cinema, sempre l'hem de mirar de reull, perquè sempre ha resultat afectat. Hi ha moltes estrenes o grans produccions que s'estan retrasant, i sí que és veritat que a hores d'ara les sales poden obrir amb unes restriccions que fan que la gent acabi no anant al cinema, Jordi, i això doncs no són bones notícies, ni molt menys.
Doncs així és, jo crec que quan llegim els llibres de història del cinema, doncs l'any 2020 començarà un capítol, diran, sí. I el cinema a partir del 2020.
Sí, senyor.
Perquè estan passant coses que marcaran definitivament la manera en què consumirem el cinema. Tu dius que el cinema està en una gran crisi. Una part del cinema està en una gran crisi.
Sí, correcte. Sí. Ara parlarem. Sí, correcte. Ja sé per on vas. Sí. Ja sé per on vas. Jordi, escolta, ara que ens entès aquest tema, sí. Quan jo parlo del cinema està en una gran crisi, em referia sobretot a les sales de cinema. Però és veritat que el cinema va molt més enllà, és una maquinària gran. Sí. I hores d'ara tenim tot el tema de l'streaming, és a dir, tot el tema de les plataformes digitals de distribució i de veure cinema. Jordi, com a gran cinèfil, suposo que per molt gran que tinguis la televisió a casa i molt home cinema, la butaca i la pantalla gran d'un cinema per tu no queda substituïda mai.
La butaca i la pantalla gran no queda substituïda mai.
No queda substituïda mal, però, escolta, poder disposar a cop amb un comandament d'estrenes, que això fins ara no... Perquè, clar, recordem que les plataformes de streaming el que feien era reproduir pel·lícules que ja s'havien projectat a les sales de cinema. Poder disposar d'estrenes al sofà de casa... Bueno, això s'ha fet realitat aquest 2020, i com m'apuntaves, això pot ser una tendència que pot anar a l'alça.
Sí, això era un procés que, de fet, ja fa alguns anys que havia començat. El que ha fet la pandèmia ha estat accelerar-ho. És a dir, ja hi havia un incendi, ja hi havia alguna cosa que estava afectant el sector i que l'estava canviant. Mm-hmm. És a dir, el cinema en si mateix no està en perill. De fet, té un futur molt clar.
Sí, sí.
Però un model d'exhibició de cinema sí que està en perill. I aquí hi havia un incendi. I la pandèmia el que ha fet és tirar benzina sobre aquest incendi i ara tot s'està cremant molt més ràpid. Sales que s'estan repensant, algunes lamentablement han tancat. Jo ahir vaig estar en una sala, les assistències són baixes perquè la gent té por de sortir, de fer actes socials, tot i que els cinemes són espais segurs i estan prenent les mesures. També el confinament perimetral afecta molt el trànsit entre municipis. I per contra, doncs, la gent, aquells que no s'haguessin plantejat mai enfrontar-se a veure cinema d'estrena, cinema actual a casa, doncs s'hi ha vist forçat. I al veure-s'hi forçat, doncs ha creuat la frontera que potser alguna part d'ells ja no tornaran.
Clar.
Han creuat una línia que ja no tornaran.
Clar.
Aquells que diem els perezosos digitals, no? Que en deien que ens han vist obligats a tenir aquesta manera de consumir, doncs alguns d'ells ja no faran.
Ho has dit en primera persona?
Bueno,
m'ha semblat.
Bueno, tots han canviat, eh? Jo personalment ja tenia accés a moltes plataformes de consum de cinema, que m'he obert a formes que anteriorment estaven molt més limitades.
Clar. Clar. Bueno, parlar de futur és complicat. Clar, si algú tingués la bola de vidre, pues l'escoltaríem tots. Per tant, és que no sabem ni el que passarà demà. O sigui, és que no cal anar gaire més lluny. És que demà mateix, és que aquesta tarda que s'ha de decidir ja, canvi de tema, el tema de les eleccions o no, és una cosa que no sabem encara. O sigui, imagina't com anem. De totes maneres, Jordi, el tema de les plataformes, que ha vingut per quedar-se, ho tinc claríssim. Ara, no sé què opines d'això de tenir tantes plataformes ja, perquè és que arriba un punt que és un desvari, que és que quan vols veure una sèrie t'has d'abonar amb una plataforma, però llavors te surt una altra sèrie que és d'una altra plataforma.
Està clar que estan ara en un període, estan a l'inici de la cursa i doncs estan posicionant encara, estan els corredors donant-se cops de colze i alguns sortiran ben parats i jo crec que en uns mesos començarem a veure processos de fusionament i perquè evidentment és impossible que tot tinguem totes les plataformes això doncs suposo que veurem processos de alguna desapareixerà, algunes es fusionaran.
Clar.
I els models, doncs, potser anirem a pagament per veure una sèrie en concret, no?
Sí, pot aparèixer aquest model, també.
Sí.
Jordi Lario, responsable de la Filmoteca Lleida. Escolta, canviant de tema radicalment, sé que tu també treballes amb l'organització de l'Animac, que a més aquest any és un any maco, són 25 edicions, el 25 aniversari, aquest 2021, evidentment l'Animac que es farà d'una manera o altra a final de febrer, però clar, no és la situació que us hagués agradat, eh?
No, gens ni mica. L'Animac l'estem preparant, estem tancant la programació. Ja prevista una versió híbrida, una versió presencial i una versió online.
Clar.
Veurem què queda. L'online la farem segur, veurem si la presencial la podem fer, si la podem fer al 100%. Afortunadament tenim una sala principal on, tot i respectar totes les mesures que puguin estar vigents en el moment de l'Animac, doncs tindrem capacitat per moltes. Però està en seriós perill la presència de primer de públic que ve de fora i segon dels convidats que normalment venien a fer conferències i tallers que venien de fora i aquests, evidentment, 100% online.
Clar. Doncs escolta, Jordi Larios, que t'agraeixo moltíssim que ens hagis pogut atendre avui. El Jordi, ja us ho dic així, l'hem agafat al vol, o sigui, és a dir, li agraeixo molt perquè és que pràcticament jo l'he trucat. Jordi, entres ja en 5 minuts. Busca't un lloc amb cobertura que entres ja i amablement ens atès avui i evidentment tot el que ens ha d'explicar el Jordi ens interessa moltíssim, perquè és una persona amb un bagatge tan impressionant que val la pena escoltar-lo i parlar amb ella. Jordi, t'ho agraeixo moltíssim. Gràcies per estar amb nosaltres avui per parlar de cinema. És una altra veu i també ens agrada bé conèixer aquest punt de vista. I que vagi molt bé a l'Animac. Evidentment el seguirem des d'aquí. Gràcies, Jordi.
Doncs, Ricard, sempre que faci falta. Gràcies a tu.
Una abraçada, cuida't.
Adéu.
Quasi 4 minuts per sobre de 2:15. Nosaltres ara farem una pausa i de seguida estem a l'Espai Groc. Ja saps, de cara al cap de setmana, és igual. La situació és la que és, però hem de parlar de cosetes que es faran aquest cap de setmana i de cara a la setmana vinent aquí a Copellei, de l'Espai Groc. Va.
Tenemos que seguir llevando mascarilla, pero en Herrera en Cope continuamos empeñados en que no te olvides de sonreír.
Mal perder en los juegos de mesa, partidas de juegos de mesa que acabaron mal. Ángel, buenos días.
Yo estaba jugando al parchís y mi abuelo pues lo mataron dos o tres veces seguidas y el abuelo cogió un cabreo que cogió el parchís y a la lumbre, parchís, las tijas, y no lo hizo una vez. Vamos, que tres o cuatro parchís fueron a la lumbre.
De lunes a jueves a las 10 de la mañana, la diversión está garantizada con Carlos Herrera y la hora de los fósforos en Herrera en Cope.
Te ha llegado el seguro de la moto y te has dado cuenta de que ahora te viene muy mal. ¿Verti o falso? En Verti queremos ayudarte. Por eso te damos un 25% de descuento pudiendo fraccionar el pago como tú quieras. Y recuerda que en Verti todas las gestiones las puedes hacer desde tu móvil sin tener que moverte de casa. Vamos, entra en verti.es y contrata tu seguro.
Confía en Securitas Direct.
Anda, si también se puede instalar una alarma en un piso de alquiler. Pues ¿sabes qué? Voy a llamar a Securitas Direct para informarme. Porque aunque está de alquiler, también quiero proteger mi casa y a mi familia. Y si me cambio de casa, pues que me la vuelvan a instalar en la nueva.
La alarma de Securitas Direct se adquiere en propiedad. Si decides cambiarte de casa, te la volvemos a instalar en tu nuevo domicilio. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Consigue el efecto piel radiante al instante con DD Cream de Attashi Celular Cosmetics. Efecto no make-up. Make-up con un solo producto. Hidrata, minimiza los poros, atenúa manchas y unifica el tono de la piel. Con retinol que reduce arrugas y consigue un efecto lifting inmediato. De Pergal Laboratorios, de venta en farmacias para farmacias de El Corte Inglés y plataformas online.
Sara fue acusada de brujería y rechazada por su familia cuando solo tenía 4 años. Los misioneros la rescataron.
Más de 4 millones de niños como Sara son ayudados por los misioneros. ¿Pueden contar contigo?
17 de enero, Jornada de Infancia Misionera. Conoce más historias y colabora en infanciamisionera.es. Los niños del mundo te necesitan.
¿Por qué has venido desde tan lejos para luchar por nuestra república?
Gary Cooper.
Un hombre lucha por lo que cree, Fernando.
Ingrid Bergman.
Estoy tan preocupada por ti que ya ni pienso en mí.
Por quien doblan las campanas. El viernes por la noche, en 13.
Cope Lleida. Amb Ricard Álvarez.
La Diputació de Lleida us recomana aquestes propostes que mostren la força dels municipis.
Camí cap a les 2 de la tarda d'aquest divendres 15 de gener del 2021. Ho fem, com tots els divendres des de fa no sé quantes temporades, però aquí tenim sempre l'Espai Groc. Ja saps que, bueno, en els bons temps parlàvem de moltes, moltes activitats de cara al cap de setmana i a la setmana vinent. Ara potser no en parlem de tantes, però 8 no s'ha quedat mai, això. Mai. Com sempre, qui està amb nosaltres? Doncs mira, està amb nosaltres la directora del Caixa Fòrum, la Maribel Tos. Maribel, què tal? Bon dia.
Bon dia a tots i a totes.
També està amb nosaltres la directora de l'Auditori Municipal Enric Granados, la Puri Terrado. Puri, què tal? Bon dia.
Hola, molt bon dia.
I també està amb nosaltres des del Teatre de l'Escorxador i des del Teatre de la Llotja... Ai, 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 la Marta Salla. Marta, què tal? Bon dia. Tens el micro tancat, Marta. A veure... Marta,
perdona, no prendrem. No, m'ha passat que havia perdut l'àudio.
Home...
No et sentia i m'he atabalat.
Pues he dit Marta Salla. Marta, què tal? Bon dia.
Bon dia, com esteu?
Per què la presentació de la Marta? És que a la Marta la perdrem. A la Marta la perdrem.
No, home, la mort de Déu, no.
Ara ja ho podem dir, no?
Avui ho podem dir,
Avui ho podem dir.
Em queden... Poques hores.
Home, a veure, expliqueu-m'ho bé això, perquè si algú es connecta ara, malament. Bueno, mira, la Marta Salla, això ho dic jo, eh? La Marta no ho sap, que ho vaig a dir jo, però jo, això ho dic jo. A la Marta Salla, que en els darrers mesos o anys, que ja fa que la conec, que ha acabat posant-hi ganes, temps personal, aparells fins i tot seus ja de casa i a tot això, al final, això ho dic jo, eh? No l'han acabat valorant prou i la perdem. La perdem perquè marxa, deixa el Teatre de l'Escorxador, deixa el Teatre de la Llotja i el que nosaltres perdem, qui ho guanya, Marta?
Bueno, això de perdre ho dius tu, eh?
Ho dic jo, però això t'he dit, això ho dic jo.
Capià no fa polls i els canvis sempre són positius.
On vas, Marta? On vas?
Vaig a l'Ajuntament de Tàrrega.
Ajuntament de Tàrrega. I què faràs a l'Ajuntament de Tàrrega?
Mira, coordinar una mica la regidoria de Cultura i Patrimoni.
Ah, bueno. Cultura i espectacles també et deixaran?
També. També estan inclosos a la cultura, encara.
Bueno,
aviat pues, escolta, es posaran esports o a turisme o no ho sé, però de moment encara és una cultura.
Això aquí en directe et vull proposar un tracte. Jo de tant en quant et trucaré perquè entris aquí a l'Espai Groc i ens expliquis el que fas a Tàrrega. Què et sembla?
Teniu el meu telèfon i la línia de l'Espai Groc sempre tindrà prioritat.
Vale. Pues així ho deixem. Bueno, mira, bromes a part, que amb la Marta Salla han passat moments impressionants. Eh? La Puri i la Maribel, i l'Antònia, que no s'ha pogut connectar encara, ens ho dirien. Davant de les càmeres, noies, han passat moments interessants, però darrere de les càmeres, amb la Marta, déu-n'hi-do, eh?
Hem rigut molt.
Sí o no? Puri.
Sí, sí.
Maribel, eh? Hem rigut molt amb la Marta darrere càmeres, eh?
Sí, i hem compartit moltes històries, sí. Així és.
En fi. Bueno, mira...
Ja que em preguntes, a mi em sap molt greu. Ja em va saber greu quan va marxar la Margarida, però que ara me marxi ella ja, o sigui, se l'acabo ser.
Sí, sí. Bueno.
I tal, perquè sempre hi ha hagut molt bona companyia i estic molt agraïda a tota la col·laboració que ella ha fet amb nosaltres.
A més, heu treballat, no ho dic perquè a vegades la gent es pensa, no, com que tot depèn de l'Ajuntament, podria ser que treballessin bé o podria ser que no treballessin bé. La Marta, en el seu moment la Margarida i la Puri, des del teatre i a l'auditori, sempre, almenys que jo hagi vist, heu treballat molt de la mà.
Sí.
Bueno.
Hem intentat sempre col·laborar moltíssim i hi ha hagut sempre molta complicitat, no? I això fa que les coses siguin més fàcils, també.
Alguna llagrimeta, Marta, avui? O no?
Espero que no, però...
No aquí, avui quan tanquis.
Ara som a la ràdio i no es veu, però mire.
El paquet dels mocadors de paper, en fi. Vinga, va, anem cap a l'auditori, Puri, perquè vosaltres teniu... què teniu?
Nosaltres aquest cap de setmana no tenim. Precisament perquè el dilluns comencem una producció que ja va tenir molt èxit l'any passat, que és Pere i el Llop, és un espectacle familiar, però que durant la setmana el preparem i el oferim a les escoles tota la setmana, no? I llavors el dissabte el farem com a concert familiar a les 6:30 de la tarda i disposem encara d'entrades, o sigui que animem a tothom, perquè tenim en aquest espectacle una companyia de dansa meravellosa, que és el Ballet de Barcelona, són professionals de primer nivell, i a la música tenim a Lleida Art Ensemble, que també són professionals de nivell en lo seu, no?, en la música. I, per tant, és un espectacle molt rodó i que l'any passat va agradar tant que aquest any l'havíem de repetir, sí o sí.
Uh-huh. Si aneu a la temporada lleida.cat, allí podeu comprar les entrades. Encara n'hi ha a la venda, com diu la Puri, i ja estan distribuïdes a l'aforament amb les restriccions que tenim avui en dia. Vull dir que tranquils per això.
Com a illes, no? Els concerts familiars fem illes. D'aquesta manera els nens poden estar asseguts al costat dels seus pares i amb la distància suficient de família a família.
Per tant, vull dir que això ja ho vaig dir, però vull dir, ho recordo, ja ho tenen pensat, no patiu, pel tema de seguretat sanitària, s'entén, ja està tot pensat, podeu anar tranquil·lament i de manera segura a l'auditori. És un concert familiar, com ens deies, a partir de quina edat ho recomanes?
A veure, el tema de la dansa jo penso que és molt visual, per tant, els nens poden ser molt petits que els pot cridar l'atenció perquè els ballarins van disfressats i hi ha escenografia i il·luminació, per tant, és un espectacle que és fàcil que puguin venir nanos a partir de 3 anys, 2 anys.
Mm-hmm. Doncs a la temporada de Lleida.cat allí podeu entrar i mirar. Escolta, Puri, tens algun bombazo, anava a dir. Alguna cosa que vulguis destacar de les properes setmanes?
Doncs ara és el que anava a dir, que tindrem el dia 7 de febrer l'Orquestra Simfònica del Liceu, del Teatre del Liceu, dirigida pel seu director titular, Minkowski, i que ens oferiran la patètica de Tchaikovsky i la Sinfonia Júpiter de Mozart. L'any passat, amb el confinament, teníem programat un concert de Liceu, no era aquest repertori, i el vam haver de suspendre, el confinament, i evidentment vam dir, doncs, l'any que ve hem de portar altra vegada al Liceu, no? Esperem, confiem de que la situació ens ho permeti.
Clar, o sigui, en part, diguéssim, el recuperem, en part. No era ben bé aquest programa, però...
En part, la formació és la mateixa, però el repertori no.
Bueno.
Perquè no el podien mantenir de l'any passat.
Clar,
perquè...
ho teniu a la temporada Lleida.cat, també, eh? Sí. O sigui, que ja podeu comprar-ho ja. Perquè
sí, aquest és bombazo, és un dels concerts estrella de la temporada i penso que també ho anem oferint així a curt plaç, perquè amb la situació que estem vivint, doncs és més... Pensem que és millor, doncs, això, no? Anar oferint gradualment els espectacles i anar comprovant com estem, en quina situació ens trobem.
Clar, clar, clar. Molt bé, doncs això pel que fa a l'auditori. Marxem cap al Caixa Fòrum. Maribel Tost, s'ha acabat la... Bueno, s'ha acabat, ja ho vam dir. El diumenge va ser el darrer dia. Esteu desmuntant, suposo, ja la sala d'exposicions, la gran, eh?
Sí, 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 així és. De fet, ja hem acabat de desmuntar i, de fet, avui, aquest matí, les obres han arribat a València.
Ah, caram.
Perquè, com comentàvem, doncs, mostràvem una de les grans col·leccions de l'IBAM. I bé, l'exposició, doncs, Construint nous mons, com tu molt bé dius, es va clausurar el passat diumenge, i ara ja, a partir d'aquesta tarda, estem preparant ja la propera exposició, que, com havíem tingut l'oportunitat de comentar, és Apolo 11, l'arribada de l'home a la Lluna, i com el seu propi nom indica, doncs, ret homenatge amb aquest gran esdeveniment de la història de la humanitat. Però abans d'arribar, doncs, a l'exposició, que inaugurarem el dia 9 de febrer, a Caixa Fòrum Lleida, doncs no parem. I tenim programades multitud d'activitats pel públic familiar, pel públic escolar, que ara els puguem dur a terme, perquè ara per ara no podem dur a terme activitats per al públic escolar, ateses les restriccions sanitàries, o les disposicions legals, millor dit,
sí.
Però també tenim preparat un gran ampli programa, doncs, d'activitats per al públic general, per al públic familiar, i bé, si em permets, doncs, a mi sí que m'agradaria parlar d'una proposta que tenim demà, que és un espectacle familiar adreçat pels nens i nenes de 0 a 5 anys.
Déu-n'hi-do.
Sí, sí. És un repte per Caixa Fòrum Lleida. Normalment, doncs, els nostres espectacles són recomanats per nens i nenes a partir de 5 anys, però aquest, que porta per títol Clar, la teva cançó, és un espectacle adreçat a nens i nenes de 0 a 5 anys. És un espectacle que combina la veu, la cançó i el moviment i està construït a partir dels sons que emeten els nadons al comunicar-se. És un espectacle que, val a dir, que ha guanyat el Premi FETEN 2020. Potser la Marta aquí em podrà donar, doncs, un cop de mà. I bé, és una proposta que durem a terme demà a les 6 de la tarda, demà dissabte 16 de gener a les 6 de la tarda, i replicarem el dia 23 de gener també a les 6 de la tarda.
Ah, molt bé.
Val a dir que les persones que ens estiguin acompanyant en aquests moments i estan interessades en venir en aquests espectacles, que s'afanyin, perquè les entrades estan venent amb un ritme considerable.
Clar, això i a més, i a més, clar, com que l'aforament és lleugerament reduït, va ràpid això, per tant, si us va bé ja demà, agafeu-los per demà, però no confio en allò de, bueno, com que es fa dos caps de setmana, perquè la gent està agafant pel segon cap de setmana, també estan a la venda ja,
Sí, així és.
Bueno, de 0 a 5 anys, Maribel.
Escolta, de 0 a 5 anys.
També farà goig a veure gent tan jove al Caixa Fòrum?
I tant. Tot públic, sigui de l'edat que sigui, és benvingut al Caixa Fòrum, però en especial aquesta mirada als nens i nenes de 0 a 5 anys que estrena doncs, aquesta temporada familiar és un goig per tot l'equip de Caixa Fòrum poder-la doncs, posar a l'abast doncs, de la ciutadania. Mm-hmm. I si em permets així, doncs, de cara doncs, a la setmana que ve, doncs, estrenem un cicle de conferències que porta per títol La lògica de l'amor. És un cicle que durem a terme durant tres dimarts consecutius, 19 de gener, 26 de gener i finalment acabarem el dia 2 de febrer. I és un cicle que és multidisciplinar. En quin sentit? Perquè analitzarà l'amor des de diverses perspectives, però amb un fil conductor, és a dir, amb un perfil totalment doncs, científic. I per tant, doncs, estrenarem aquest cicle, com dèiem, el dimarts dia 19 de gener a les 7 de la tarda amb la conferència que porta per títol La química de l'amor.
Bueno. En aquesta cosa... La lògica de l'amor, és que jo l'amor el veig... Bueno, no sé, mira, tinc curiositat ara per això, ara com ho has explicat, perquè clar, era com a contra... La lògica i l'amor com a que són diferents, sempre diu, no, però si penses amb el cap, que seria la lògica, o amb el cor, no?, que és diferent. Per tant, serà interessant, aquest seguit de xerrades, Pot ser interessant, a veure què en surt de tot plegat.
I tant. I bé, per començar, com dèiem, doncs tindrem a Ignacio Morgado, que és catedràtic de psicobiologia i director de l'Institut de Neurociències de la Universitat Autònoma de Barcelona, que ens parlarà doncs, de la química de l'amor. I en aquesta conferència s'explicarà els fonaments científics de què és el que composa l'amor, no? Mm-hmm. Es parlarà del cervell de les persones enamorades i sobre les diferències biològiques en l'amor a les diverses edats.
Molt bé. Molt bé.
I bé, i si em permets, doncs, de cara a dimecres 20 de gener, a les 7 de la tarda, continuem doncs, amb la sèrie dedicada als grans directors d'orquestra. En aquesta ocasió tindrem l'oportunitat de parlar de Claudio Abbado, un director doncs, italià, que d'alguna manera en podem destacar doncs, moltes qualitats, però sobretot, especialment, una que és el seu respecte absolut doncs, cap a la música. Contarem amb la figura del divulgador musical Pere Andreu Jariot i ens parlarà doncs, de Claudio Abbado i Carmen de Bizet. Val a dir que és un cicle que vam començar doncs, la setmana passada i que va estar dedicat doncs, a Erwin von Karajan i la cita doncs, d'aquest dimecres, com deia, està dedicada a Claudio Abbado. I finalment, si em permets, ja veus que tenim moltes propostes.
Sí, tens moltes coses.
Sí. No tenim exposició, però sí que tenim conferències, però també tenim un petit concert. El dijous dia 21 de gener, a les 7 de la tarda, contarem doncs, amb Ferran Palau, un dels grans músics del panorama doncs, actual català, un jove músic que estarà doncs, amb nosaltres, a Caixa Fòrum Lleida, que ens explicarà tota la seva trajectòria musical i que, acompanyat de la seva guitarra, doncs, anirà interpretant doncs, diversos temes.
Mm-hmm. Molt bé, doncs, aquesta és la proposta des del Caixa Fòrum. Gràcies, Maribel.
Migdia, COPE Lleida, amb Ricard Álvarez. Quédate al...
I ara sí, cap al Teatre de l'Escorxador, Teatre de la Llotja, la Marta Salla, que no sé si teniu funció.
Hem tingut una funció escolar aquest matí al Teatre de la Llotja i tenim funció demà i demà passat.
Molt bé. Què teniu a veure? Recorda.
Mira, doncs avui i demà a la Llotja, a l'escenari de la Llotja, que és una cosa que també, a banda de l'espectacle, que és un molt bon espectacle,
és una experiència pujar al públic a dalt de l'escenari i tenir l'espectacle i l'intèrpret tan a prop, la proximitat, que és el que sempre tu, Ricard, destaques de la sala d'Ors
sí.
i de l'Escorxador.
Sí, sí, sí.
Doncs tenim un espectacle que es diu Fragil, de Ferran Orovich, i malgrat que no ha estat concebut amb el context de la pandèmia, és un espectacle que parla de la fragilitat humana, sobretot davant dels problemes de la salut i de les malalties. És un espectacle autobiogràfic, de petit format i de molta proximitat, i un espectacle una mica híbrid, perquè és dansa, teatre gestual i molt poquet text, i parla de l'experiència autobiogràfica de l'intèrpret i del creador de l'espectacle amb el càncer. Ell va patir un càncer molt, molt jovenet, i parla del patiment, de com ho va viure i de com se'n va sortir, i a mi m'agrada dir que parla de l'esperança també, i més ara aquests dies. Avui l'han fet per alumnat de secundària, i demà a les 8 de la tarda el tenim al Teatre de la Llotja per al públic general. Ja teniu les entrades a la venda a la temporada Lleida.
Molt bé. Jo ja us deia que, a part de tot l'espectacle i tot, el poder estar allí a dalt de l'escenari és un plus, és un extra.
Sí, perquè és el circuit que també fa el públic a l'hora d'entrar, doncs és atípic, és tota una experiència, no és només l'espectacle, sinó tot el protocol que has de seguir a l'hora d'entrar i sortir, evidentment amb totes les mesures que apliquem ara, i doncs és això, és des de que entres a la llotja fins que surts, que és tota l'experiència que s'ha de viure.
Clar, clar. Molt bé, deixem que saludi a l'Antònia Capdevila, directora de la Biblioteca Pública de Lleida, que està enfeinadíssima. La veritat és que, clar, aquest és el problema, que jo entro per aquí amb la videoconferència i els enganxo al mig de reunions i d'històries. Antònia, què tal? Bon dia.
Hola, què tal? Molt bon dia. No, sí, a més és que estava molt pendent de la trucada, però resulta que ho devia tindre en silenci i ara de sobte m'he donat compte de l'hora. Vull dir, no, que avui estava asseguda aquí sense moure'm.
Bueno, és igual. Però... com ha de ser? El telèfon en silenci, que no sí. molesti.
Sí, escolta. Sí.
Bueno, escolta, saps que la Marta ens marxa, no?
Sí, 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 ja tinc. A veure, me n'alegro molt per ella, perquè penso que és un projecte molt bo i segurament podrà aportar moltíssim, però em sap greu per nosaltres, em sap greu per Lleida. A més, ja saps que la biblioteca amb el Teatre Escorxador
també,
sempre hem tingut molt bon feeling. Ja vam començar amb la Margarida i després amb la Marta i, bueno, la trobarem a faltar, però bé, no marxarà gaire lluny. No la deixarem que s'oblidi de nosaltres.
Quan vau començar amb la Margarida, hi havia la Marta també allí.
Estava la Margarida i la Marta, que vam començar tots els temes de col·laboració i de tot. Bueno, a veure, que són... No sé, Marta, quants anys són, però jo crec que... devem portar uns 9 o 10 anys ja.
I tant. Però,
bueno, jo l'escorxador 13.
Imagina't.
Sí, però jo...
Cauen els anys que fa por, eh?
Sí, sí, sí. Però bueno, no. Bé. Ja... Segur que ens retrobem, segur.
Home, evidentment no. Jo a la Marta ja li he dit que de tant en quant la punxarem aquí a l'Espai Groc, perquè també ens haurà d'explicar coses de les que fa allí. Escolta, que ens queden res, 3 minuts. Antònia, com esteu a la biblioteca? Esteu oberts, tancats? Com esteu?
Sí, mira, nosaltres estem oberts. Fins ahir teníem el dubte de si havíem de tirar enrere, si endurien les restriccions. De moment continuem una setmana igual. Nosaltres tothom pot vindre a buscar llibres, DVDs, el que vulgui, sense cap problema, o sigui, lliure accés a la col·lecció. I el que sí que fem és que les persones que venen a estudiar o a treballar i ocupen una taula d'estudi, aquestes persones en prenen nota pel tema de la traçabilitat.
Ah, val.
Tenim l'horari obert que hem fet des d'aquesta tardor, que és els dilluns fins a divendres, i bé, la nostra idea és aguantar el màxim que puguem en aquest sentit. Estem reprogramant activitats una altra vegada, el que passa que hi ha moltes ja les programem per fer directament amb streaming, i per exemple en el cas dels grups de lectura, que tornem a engegar 10 grups nous de grup de lectura, que just avui s'acabaven les inscripcions, tots ja tenim el pla B de la trobada en streaming, perquè hi ha virtual, perquè està clar que el mes de febrer difícilment se podrà fer la biblioteca.
Clar. No,
però bé,
no,
estem intentant tirar-ho endavant per no aturar-nos, no? Que d'alguna forma buscar aquestes alternatives. Sabem que es queda gent fora amb les trobades virtuals, hi ha gent que per edat o per habilitats tecnològiques es queden fora, però intentem que la mesura que puguem de no aturar el ritme. El que sí que et puc dir que estem treballant molt tot el tema de de sessió de lots, de projecte, propostes de foment de la lectura per les escoles. Esperem poder donar-li publicitat aquest final de mes, tant a escoles de primària com a institut. Pensem que fem una proposta molt atractiva de dinamitzacions per fer a l'aula, ja que no poden venir a la biblioteca. I bé, a final de mes, si tot va bé, el pròxim divendres ja us ho podré explicar amb més detall.
Molt bé. Escolta, que, mira, la Puri ha hagut de desconnectar perquè tenia una altra reunió. Treu-te la mascareta, Marta, que us faig una foto. Va. No, perquè és que si vaig fent captures de pantalla sense avisar, agafo algú amb els ulls tancats o algú altre que està parlant, és el problema. No, mira, així ja us he enganxat i ja està. Bueno, que arribem a les dues, a l'Espai Groc de cada divendres de Cope Lleida, amb la Marta. Bueno, hem fet una mica aquí d'exageració, però sí que és veritat que ja, a nivell personal, ja t'ho dic, ja em sap greu de perdre't, egoístament, t'ho dic, egoístament, per mi, per l'Espai Groc i pels contactes que sempre... De totes maneres, com que seguiràs tenint WhatsApp, jo te seguiré demanant contactes, de les companyies de teatre i tot això, això ho tens claríssim. En fi, com... Mira,
a l'entera disposició.
Em sumo el que deia l'Antònia. O sigui, estic trist des d'aquest punt de vista egoista, però content pel teu salt professional, les coses com siguin. En fi, Maribel Tos, directora del Caixa Fòrum, gràcies per estar amb nosaltres.
Moltes gràcies, bona setmana a tots.
Antònia Capdevila, directora de la Biblioteca Pública de Lleida, un plaer, gràcies.
Un plaer igualment.
I Marta Salla, des del Teatre de l'Escorxador, el Teatre de la Llotja, com sempre, gràcies per estar amb nosaltres cada divendres i sobretot portar aquest somriure sempre permanent. Que vagi tot molt bé. Marta, una abraçada.
Moltes gràcies i salut a tothom. Molta salut.
I tant.
Adéu.
I nosaltres ens plantem a les 2 de la tarda. Com sempre, un plaer que haguis compartit amb nosaltres aquests minuts de ràdio. I tornem dilluns a les 12:20. Cuida't força fins llavors. Que tinguis bon cap de setmana. Salut.